una de les persones que hi ha entre el públic, el Marc, concretament, em va dir, em va agafar un dia per banda i em va dir: has de conèixer un amic meu, has de conèixer un amic meu. Pràcticament em va forçar a conèixer aquest amic seu. Em va donar el telèfon, jo el vaig trucar, dit i fet, trucada, cafè, i ens trobem. Llavors, va ser aquest dilluns passat, a les 10:30 del matí. Els dos vam quedar per fer un cafè, però vam acabar fent un te, allò que es diu, fem un cafè, però vam fer un te amb llimona i gingebre, i la veritat és que es va deixar conèixer bastant fàcilment. Us he de dir que jo vaig arribar, li vaig llançar una pregunta, que va ser: m'expliques la teva història? I ell va disparar. I aquesta va ser la història una mica. El Borja va néixer a la zona alta de Barcelona i des de petit no trobava sentit a res, ja des de ben petit. Als 19 anys va tenir una monocleosi, la seva nòvia el va deixar, va tenir un accident de cotxe brutal i el van apallissar.
Carai, noi.
Un còctel explosiu.
Sí, noi.
Què va passar? Que el va fer tocar a fons i despertar. El Borja diu que era drogues, alcohol, intents de suïcidi i el líder d'una banda de gambarrets. I després d'aquest capítol de despropòsits, tot va canviar. Va decidir deixar de ser un cràpula de la nit al dia. Va trencar el contacte amb tothom i va viure 4 anys en mode, diguem, solitari, intentant buscar qui era. El Borja considera que va començar a viure des de que tenia 24 anys. Ara en té 31, per tant diu que només ha viscut 6 anys. Mm. Aquesta curta vida va començar quan va entrar a treballar.
És pelut per tenir 6 anys, trobo,
sí? Però... sí, sí, digues, és pelut. És pelut i cabellut. Amb només 6 anys. Aquesta curta vida que us explicava va començar quan va entrar a treballar a la redacció d'Economia del diari El País, es va enamorar de la becària, amb qui ara s'ha casat, i va descobrir l'anagrama, que és un llibre que estudia els diferents models mentals. És a dir, segons l'anagrama, ell és el model mental número 1. I això què vol dir? Doncs que és reformador, perfeccionista, hiperexigent, home de caràcter i jutge definitiu. I en essència, és a dir, allò que el Borja és quan cau el vel de l'ego, ell és un paio inspirador, compromès i motivat. I a partir d'aquí es va deixar conèixer i va començar a emprendre projectes en el terreny de l'autoconeixement. Va muntar una acadèmia amb la que promou l'educació emocional, té una consultoria per a empreses, tira endavant diferents projectes, entre altres llibres i cursos, i ha impulsat el màster de desenvolupament personal i lideratge de la UB. El Borja no creu en gurús i la primera frase que es pot llegir a la seva web és: no et creguis res del que veuràs escrit. Per tant, un escèptic, que malgrat tots els seus prejudicis, s'ha conegut a ell mateix. I qui és? Doncs, com ell diu, és un buscador que s'ha trobat i que ha vingut, atenció, a democratitzar la saviesa.
Quin fenomen!
Borja, benvingut a la tribu.
Hola, benvingut.
Per on comencem, Borja? Bueno, a veure, sí. Per on comencem?
Mare meva.
Primer, confirmes que tot el que he explicat és veritat,
sí,
eh?
Sí, sí, totalment cert, totalment. Va,
però, ostres, trobo que en molt pocs anys les has passat canutes, no? Tots els colors, diguéssim. O sigui, d'una banda per qüestions involuntàries, no? Per la malaltia i les coses, però després també per una qüestió voluntària, o sigui, et vas perdre una mica en el camí.
Sí. Però jo diria que tu ja vas néixer una mica perdut, no? Pel que
sí.
M'explicaves.
Sí, bueno, según mi madre, yo nací con un cuadro agudo respiratorio, estuve a punto de morir en el parto, pero al parecer tenía ganas de vivir y hacer cosas con mi vida, ¿no? Bueno, yo simplemente me veo como una persona que era muy ignorante, muy inconsciente y que, bueno, pues que sufría mucho debido a mi egocentrismo y un poco debido al tipo de educación que desde mi punto de vista promueve la sociedad, ¿no? De tratar que lo externo nos haga felices, buscar el sentido en la vida material, en el consumismo, en las relaciones. Y eso me llevó, como ha explicado Viviana, a tocar fondo, y fue una bendición tocar fondo tan joven porque me llevó a esta búsqueda apasionante que ahora, pues bueno, trato de inspirar a que otras personas que igual están viviendo una crisis existencial, la llamada crisis de los 40, que es una crisis de identidad, quién soy, qué hago aquí, para qué estamos en esta vida, pues un poco promover reflexiones para que cuestionen las creencias con las que han sido condicionados y con las que han creado una identidad que igual no se corresponde con la persona que verdaderamente son, ¿no? Y este es un poco el punto de partida.
Això ens passa una mica a tots, en menor o major mesura, a tots ens passa, no? Que tenim una imatge... que projectem una imatge que no acaba de coincidir amb la que nosaltres sentim. Però trobo que a tu tot t'ha passat molt d'hora. O sigui, el problema i la solució, també.
Sí, jo insisto, una bendició. I, bueno, hi ha una frase de Jung que decía: aquello que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino, ¿no? Es decir, aquellas cosas de ti mismo que rechazas, que no te gustas, que no quieres ver...
Pots tornar-la a repetir?
És que a ell li costa una mica més.
Sí, jo sí.
Aquello que no haces consciente de ti mismo, es el lado oscuro, la sombra, el tema del ego...
¿Quién sería el teu canto fosc, diguem?
Bueno, en el mío, que todavía estoy trabajando en ello, estamos trabajando en ello, como diría Aznar, ¿no? yo insisto, ignorancia, o sea, ideas profundamente equivocadas acerca de quién eres y qué es esto que entendemos por la vida, ¿no? Victimismo, egocentrismo, culpar a los demás por tus propias emociones, culpar al Estado y las corporaciones por tu situación laboral actual. Es decir, al final no es tomar las riendas de tu propia vida y hacer frente que tus resultados son en gran medida fruto de las decisiones que has ido tomando a lo largo de la vida.